Doncs ha arribat el moment de parlar de cinema i, com sempre, aquí al Planeta Prat ho fem amb Francesc Cànovas i el 24 Fotogrames. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, molt contents de tenir-te per aquí.
Jo també.
D'apuntar a veure què podem veure al cinema.
Doncs tenim una parrilla i una oferta bastant variada, penso jo, per diferents gustos. Mira, parlarem de Spider-Man Cruzando el Multiverso, parlarem de Boogeyman, una de por, que a tu t'encanten.
Ai, com les odio.
Parlarem
d'una... Això no va de mi, sinó va de la gent. Doncs jo... Els hi fem un forat sempre, aquí, a les pel·lis de terror.
Perquè a mi m'agraden molt, justament. Parlarem d'una pel·li espanyola que té molt bona pinta, que es diu Els Encantats. Vale? La Reco serà una pel·lícula belga que es diu Rebel o Rebel. I el clàssic és un clàssic espectacular que es torna a projectar en 4K, que és ni menys ni menys que Toro Salvaje de Martin Scorsese.
Molt bé. Doncs comencem amb Spider-Man.
Vinga.
A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Podré demostrar lo que valgo. Cualquiera puede llevar la máscara. Pero lo importante es cómo la lleves.
Miles, ¿nos vamos de aquí?
¿Gwen? ¡Espera un momento! ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo? ¡Es increíble!
Esto es el vestíbulo. Miguel O'Hara, esto fue idea suya.
¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team?
Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de Tierra 19999. Venga, no te pases con el chaval. Tuvo un maestro terrible.
¡Peter!
¡Miles! ¡Mayday!
¡Tienes su bebé!
No puedo más, no puedo más.
Ahora me encargo yo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos.
Mándame a casa.
No puedo hacerlo.
¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man siempre!
No siempre.
¿Y qué hay del tío Ben?
De no ser por el tío Ben, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Can't stop
me now. ¡No puedes huir para siempre!
No puedo perder a otro amigo.
¡Miguel, esto no es lo que hablamos!
¿Lo sabías?
¡No tienes ni idea de lo que estás haciendo!
Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia.
Bé, aquí tenim una nova entrega de Spider-Man Cruzando el Multiverso. Jo ja hi s'ha m'hi perdut, sincerament.
Això ni t'ho creus, perquè jo no he vist cap.
Bueno, jo he vist el Spider-Man, la franquícia, que eren tres pel·lícules, als anys 2000.
Jo no n'he vist cap.
Van agradar força, però després ha vingut altres Spider-Mans i aquest és l'últim, que és animació.
Sí, això és el que m'ha sorprès a mi.
Respectant l'estil de còmic, el dibuix del còmic està respectat i és super fidel a lo que és el dibuix del còmic. Diuen que és una meravella a nivell d'animació i a nivell d'imatge. I he de dir que, bueno, l'argument és que l'Spider-Man va al multiverso, que és otro término nuevo, multiverso, que són realitats paral·leles, el que sempre s'ha dit una realitat paral·lela, diversos univers, perquè aquí hi ha un multiverso. Tenim el nostre, on estem tu i jo parlant, però en paral·lel hi ha un fotimer d'altres universos. No?
Però tu creus que també estem parlant amb els altres universos?
No, estem parlant tu i jo i ja està. Sí, ja està. Vale? Però bueno, és un element de ciència-ficció ara que s'ha posat molt de moda, que és aquest element del multiverso,
sí, sí.
Altres realitats. No? Llavors, aquest Spider-Man se n'adona que hi ha altres realitats o altres multiversos on hi ha diferents Spider-Mans. Diferents. O sigui, hi ha un fotiment d'Spider-Mans. I tots junts s'han de lluitar contra el villano de turno.
Ah, molt bé.
Vale? I això seria una miqueta l'argument. Aleshores, la crítica la deixa molt bé com obra mestra del cinema d'animació. Ojo, que no són paraules menors. Un prodigi a nivell visual. Altres crítiques no tan bones diuen que finalment la saga acaba sent una mica tediosa i repetitiva amb elements, que jo ja veient el tràiler, doncs, dono fe que és així, m'entens? Dura 2 hores i mitja llargues, per tant, també aquestes pel·lícules, suposo, superdilatades, però bé, per fans de la saga de Spider-Man, Marvel, Sony Pictures, doncs serà una gran... Bueno, per anar al cinema. De fet, jo em vaig trobar a la platja el diumenge a la Ali Duran, que tu també coneixes.
Sí, sí, sí.
Des d'aquí la saludo perquè sempre ens escolta.
Sempre.
I li va encantar. Venia entusiasmadíssima, anava a patinar amb patins, jo anava amb bicicleta, es ven creuar. I que bona Spider-Man, que locura, no sé, si com parla ella, molt entusiasta. Ja
escolta, si la Ali Duran ha dit que és boníssima, jo m'ho crec i fins i tot hi aniria.
Doncs ja saps, ja saps. Però ja també saps que l'Ali Duran és una mica de friki en aquest sentit.
Home,
eh?
És molt, és molt. I per això l'estimem també.
De còmics, vam estar parlant una estona i al final mig que sí que em va reconèixer que estava dilatada i que era una mica llarga, però sí que va dir que era brutalment visual, era una meravella. Per tant, aquí queda dit aquest apunt que m'han comentat.
Recomanació especial. Anem amb la següent.
The Boogeyman, una de por.
Ya está. ¿Cómo puedes dormir con tantas luces? ¿Qué te da miedo? Yo no veo nada. Vale, búsqueda de monstruos terminada.
Doncs bé, aquí
és
tenim...
És molt visual i només tenim aquests sorolls dels ensurts.
Aquests sorolls, que ja fan por els sorolls aquests, eh?
Bueno, i a mi la nena m'estava fent una por que també he aprofitat per treure'l.
Doncs he de dir que el tràiler té molt bona pinta, crea un suspens, una atmosfera molt, molt potent. I The Boogeyman, El Hombre del Saco.
Home, del sac. Això és la llegenda amb la que hem crescut, jo crec que no sé quantes generacions aquí.
La pel·li està basada en un relat curt de Stephen King, una petita novel·leta de Stephen King. La dirigeix Rob Savage amb Chris Messina, Sophie Thatcher, i va de dos nenes, de dos germanes, una més gran que l'altra, una adolescent i altra més nena, que s'han quedat orfes de mare i el pare doncs, està una miqueta també paint la mort de la seva dona, de la mare de les nenes, i ella és psicoanalista i es veu que arriba un pacient que porta arrastrant aquest boogeyman i després de la consulta allà es queda el boogeyman, no? I farà la vida impossible, sí, farà la vida impossible a aquestes nenes. Llavors tenim l'element de l'armari, és on s'amaga l'ombre del saco, no? El boogeyman, que s'obrirà i farà la vida i les nits eternes a la nena de la pel·lícula, no? Una de les germanes. Pel·lícula amb molt bona atmosfera, amb molt bon to, amb una bona fotografia contrastada entre llum i foscor i que aprofita molt bé aquests elements de la por. La por, primer, realista, que és aquesta por de perdre a la mare, sí, de quedar-te orfe, no? I quedar-te una miqueta sense què fer, ni com actuar sense mare, i aquesta por fantàstica de l'Hombre del Saco. No? Llavors, la pel·lícula conjuga molt bé aquestes dos pors i fa que realment tingui bones crítiques, més enllà que també, com o no, sempre cau en certs moments de tòpic i de coses que potser ja has vist a altres pel·lícules. Però sí que juga molt bé el que és el punt de vista narratiu, juga molt bé els planos subjectius, el que veu un personatge, juga molt bé el fora de camp, allò que no veus, però per so intueixes que està passant, però encara no veus, és el fora de camp, no? Per tant, pel·lícula de por que, bueno, jo m'apuntaré a veure-la segurament i ja si la veig, jo us comentaré què m'ha semblat.
Que ens expliques.
Però sí que té bona pinta, The Boogeyman, vale?
Perfecte.
Anem a la següent, que és l'aposta més cinèfila, potser, de la setmana, que és Els Encantats.
estás? ¿Qué
pasa, tío? ¿Estás instalado ya o qué?
Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien.
Bueno, es normal. Poquito a poco.
Hola, mami.
Hola, amor.
He caído tan la bici nova.
¿Quién es la bici nova? Mira, Guillem. Vam dir que la bici li regalàvem els dos.
M'hauries hagut de dir que pujaves.
És que ha sigut molt improvisat.
La teva mare, quan es mori, es voldrà enterrar amb el teu pare, no? Però és que aquí no hi cabem.
Hola. M'he escapat un poco antes.
Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no?
Doncs no som.
La Greta dels Encantats.
Bé, Els Encantats és la segona pel·lícula d'Helena Trapé i que té una meravellosa, com sempre, Laia Costa, com a prota.
M'encanta.
I parla, o és l'anàlisi sobre radiografia d'una separació. Vale? Aquesta Laia Costa, aquest personatge, és una dona separada des de fa molt poc, a on ha de fer front al primer, diguéssim, cap de setmana o separació, no sé si és un cap de setmana o més dies, no ho sé, però vull dir, la primera separació amb la seva filla petita de 4 anys que passarà una temporada amb el pare. Vale? Llavors, era, no sap què fer a la ciutat i decideix, s'agobia, i decideix fotre el camp i anar als Encantats, que és un poble del Pirineu català, no? Mm-hmm. I desconnectar, i buscar-se a si mateixa, i fer un anàlisi de la seva vida, i fer-se preguntes. I llavors, la pel·lícula és una radiografia pura i dura, molt visual, amb poc diàleg, sinó tot molt suggerit, de lo que està passant aquesta dona amb aquest nou procés vital que ha d'afrontar, que és una separació matrimonial, no? La pel·lícula, pel que us has dit, no se sap ben bé qui és el culpable, qui ha estat aquí, si ha estat ella, si ha estat ell, queden a l'aire. Se sap que s'han separat, però no se sap per què ben bé, no? Pel·lícula que té molt bona pinta a nivell, sobretot visual, sobretot sí. En Laia Costa, amb el personatge que fa ella, que està esplèndida, no? I és una crònica del vacío, no? De com sentir-se quan algú et deixa després de tants anys o quan tu deixes algú, que també és dolorós, i has de començar de zero altre cop la teva recuperació anímica, diguéssim, no? I d'això parla la pel·lícula. La directora, va fer una entrevista que li van fer i li preguntaven quina era la pel·lícula que havia vist més vegades i va comentar que era Kramer contra Kramer. Kramer contra Kramer és un clàssic dels anys 80 amb Dustin Hoffman i Meryl Streep. No sé si li parlo allà al conte, si vas parlar d'ella un clàssic o no ho recordo, però és això, és la crònica d'una separació, justament, Kramer contra Kramer. És quan, finalment, la Meryl Streep decideix abandonar el matrimoni, marxar i deixa el Dustin Hoffman sol amb el nen petit, no? Perquè el cuidi i desapareix del matrimoni perquè s'ofega dins del matrimoni. No? Mm-hmm. I és una pel·lícula extraordinària, des d'aquí la recomano, si no vam parlar d'ella en alguns clàssics, doncs, des d'aquí la reivindico. I m'ha fet gràcies a llegir això, justament, no? De que l'Helena Trapé es va basar moltíssim, segurament, amb aquesta gran pel·lícula que és Kramer contra Kramer, no? I bé, si seria un bon pack, Els Encantats, clar. I Kramer contra Kramer, o al revés, Kramer contra Kramer i després Els Encantats, no? Per tant, és l'aposta catalana i més cinèfila de les setmanes aquesta, és Els Encantats d'Helena Trapé amb Laia Costa.
Doncs sí, és un gran tema, eh? Un dia en vam parlar fins i tot a la tertúlia, vam deixar els temes més polítics i vam parlar de com s'encaixen les separacions, tant a nivell familiar com a nivell laboral, que, clar, són sotracs de cop i volta a la vida de les persones i que t'afecten i molt, no? I, de fet, sembla com que, vinga, que ja has d'estar bé i com et superes i com tot això es veu des de fora.
No, s'ha de fer un reset, s'ha de fer com un reset i tirar endavant i sí, ja està. Després te'n rius de moltes coses del passat, eh? Després, quan ja superes el duelo, que diuen, no? Dius, però com jo vaig ser tan tonto de patir per son i ni estar tan afligit? Però, clar, el temps dona perspectiva.
Clar.
Que quan està present no ho tens.
No ho tens.
Vale?
Molt bé, molt interessant. Els Encantats.
Anem a la reco de la setmana, que em va encantar. És una reco superentusiasta, que es diu Rebel.
Kamal Wasaki es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario.
Pronto estarás orgullosa de mí.
¡Rápido, rápido! ¡Sigue vivo!
Eres mi hijo y te quiero.
Voy a irme por un tiempo, enano.
¡Mira! ¡Mira!
Me llaman Abu Bakr al-Beljiki. No me tengas miedo. No quiero hacerte daño.
Kamal y yo hablamos a menudo.
¿Dónde está?
No te sé decir exactamente porque es una zona de guerra.
¡Vamos, hermano! ¡En el nombre de Alá! ¡Grama! ¿Me oyes?
Tú eres uno de ellos. Grabas atrocidades.
Solo intento sobrevivir, igual que tú. Tengo un hermano, Nasim, es menor que yo. Le echo de menos.
¡Tu hermano es un puto terrorista!
¡Retira eso!
Quiero ir, quiero estar contigo, papá.
¡No! Vas a salir en este vídeo. Como verdugo o como víctima. Tú decides.
Bé, és una pel·lícula que vas veure al Barcelona Film Festival i reconec que quan la vas anar a veure em feia molta mandra veure la pel·lícula. Soc sincer, era una pel·lícula que era a les 5 de la tarda, entre setmana. Vull dir, bueno, però quan tens l'acreditació, dic, bueno, anem-hi.
Mira que bé.
Brutal. Em va encantar i vaig sortir pensant, aquesta pot guanyar el festival. I bingo, va guanyar el festival. Va ser el premi a millor pel·lícula del festival de Barcelona Film Festival de l'abril passat. És una pel·lícula belga, com deia abans, dirigida per dos directors, Adil El Arbi i Bilal Falat, i narra la història d'un cantant, diguéssim, com de rap o de trap belga, amb orígens marroquís, que veient la guerra de Síria, cap a l'any 2012-13, quan començava la guerra, quan els insurgents que volien més llibertats es van aixecar en contra del president de Síria, Bashar al-Assad, vale? I es va esclatar la guerra, doncs ell decideix anar-se'n allà, anar-se'n a Síria a combatre i ajudar a la revolta en contra del dictador aquest que encara està, Bashar al-Assad. Vale? Recordem que la guerra de Síria va començar com una revolta ciutadana de l'aquella revolta que va haver a països islàmics a l'any 2011.
De la primavera àrab.
Això mateix. Va començar allà, la guerra de Síria. Després es va embolicar molt més perquè va entrar l'ISIS, va entrar als Estats Units, va entrar a Rússia, però encara tenim allà, dominant el país, el Bashar al-Assad. Doncs aquest cantant de rap o de trap se'n va cap allà a lluitar contra els que fan la revolució, vale? I resulta que quan està a un poble, diguéssim, un poble allà de Síria, entra a l'ISIS, que són terroristes, i el recluta a la força. Ell no té més remei que anar-se'n amb ells, perquè si no el pelen. O sigui, no té més remei que anar-se'n amb ells. A partir d'aquí comença una voràgine que ell es troba ficat, totalment ficat a la violència de l'ISIS, i es converteix en un, diguéssim, ell diu que sap gravar en vídeo i càmera. Fa de càmera de totes les atrocitats que va fer l'ISIS a aquella guerra. Aquestes atrocitats arriben a Bèlgica. Vale? A Bèlgica està sa mare i el germà petit. El germà petit té el germà gran com a heroi. I què passa? Tenim els reclutadors de l'ISIS a Bèlgica, que comencen a rentar-li el cap al germà petit fins al punt que l'agafen i se l'enduen a Síria, amb un nen de 10-11 anys, no t'ho perdis, i el recluten i el fan soldat. Tot això és un fet real que va passar realment. O sigui, la història en si és un fet real. La pel·lícula és duríssima, o sigui, és un desencantada total, és d'un realisme que es fareix, una ambientació del que és la guerra, disseny de producció espectacular, els actors estan tots magnífics i té un punt molt original, que jo vaig pensar, què és això? Que hi ha com tres números musicals dins de la pel·lícula.
Què diu?
Hi ha tres coreografies, números musicals, que brutals, com estan filmats.
Com els jihadistes. No.
Primer, quan ell està a punt de marxar, diguéssim, cap a Síria, el cantant. I està a un bar, veu les notícies allà, a la televisió, i arranca un número musical. Però que ho veus i s'acola la bava de com està filmat, el que diu, les lletres del número musical i el que explica. Després hi ha un altre número musical allà, dins de la guerra, també cantat per ell, espectacular. I hi ha el número final, que és Demolidor. És una pel·lícula super sorprenent, original, per aquests tres números musicals que hi ha al mig de la pel·lícula, com estan filmats i el que expliquen aquests números musicals i com els filmen els directors, i el contingut que té la pel·lícula, que és brutal, amb un final que no direm què passa, però que és que et quedes a la butaca enfonsat, quasi, de del que estàs veient. I és recomanable, molt recomanable. O sigui, a mi em va sorprendre moltíssim i a tothom que l'he anat veient i anat dient que no es perdi Rebel, perquè és una pel·lícula que segurament passarà sin pena ni glòria. Sí. Però des d'aquí, si la podeu anar a veure, no us la perdeu perquè us sorprendrà moltíssim i ja et dic, prepareu-vos per passar això. No són 2 hores i quart de pel·lícula, més o menys, crec recordar, que són espectaculars i són molt colpidores. Al final, sobretot, és molt colpidor.
Mm-hmm. Quina nota li poses?
Li poso un 8.5 a la pel·lícula.
Déu-n'hi-do, Francesc.
Em va agradar moltíssim i ja et dic, em vaig quedar, sobretot, per aquests elements coreogràfics d'aquests números musicals, que dius, què pots pensar, què pinta això aquí?
Sí.
Perquè no és un musical, la pel·lícula.
No, clar. És molt arriscat,
això. Però està tan ben posat i com que tenim que aquest protagonista de la pel·lícula és cantant d'aquest rap o aquest trap combatiu a Bèlgica, doncs aprofiten aquest fet per ficar aquests tres números que estan superbé. O sigui, de veritat que sí, eh?
Doncs apuntem, Rebel, i he de dir-te que ens quedem sense temps. No sé si el tema de Toro Salvaje la podem guardar per la propera setmana.
La guardem, Toro Salvaje, perquè és una pel·lícula molt espectacular i important dintre de la filmografia de Martin Scorsese i val la pena parlar, encara que siguin 5 minutets.
Clar que sí. Doncs, Francesc, la guardarem i gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.